Radio Astel.
Va, que fem tard, vol ploure, canviem de dia, canviem d'hora i a sobre no li donem temps. O sigui, tot malament, Maria Voronkova. O sigui,
no, home, no, no tan malament, dona.
Tries.
Això ho apanyem en un moment. Això ho apanyem en un moment.
Que, gràcies, pràcticament.
Home, jo encantada d'estar aquí, sigui en dilluns, en dimecres o en diumenge, ja ho sabeu. Jo per parlar de música sempre estic disposada.
Vinga, va, i avui, què ens portes, no? Doncs... Què ens explicarà la Maria Voronkova?
Farà patir avui.
Sí, és que m'ho veu tampoc col·loqui, ¿vale? És una coseta que tenia pendent, que em venia molt de gust fer, i és la biografia d'una dona que per mi és que dona sentit al títol d'aquesta secció, que és òpera rock, que és òpera però a lo punky.
Perdona, Maria, una dona... compositora, que n'hi ha.
Sí, sí, sisplau, tenim uns programes gràcies. Dedicats a dones compositores, esteu convidats a escoltar-los, per suposat, i aquesta és molt guai, perquè és molt rara. I a mi la gent molt rara, ja sabeu que em té el cor robat, i és fantàstica. La apodaven Lady Horror.
Ui, ja viu tot.
Sí, Lady Horror. I qui és ella? Doncs és una figura que va desafiar absolutament les normes de la música britànica, que allà és poco. Una dona que va plantar cara a la tradició i va obrir camí per als compositors moderns, que esto es mucho decir, eh? Ella és Elizabeth Lutyens i agafeu-vos fort perquè avui viatgem al segle XX per conèixer la vida d'una pionera del que s'anomena serialisme britànic. I no us espanteu, he dit serialisme britànic i ara heu dit tots de què habla esta mujer. No patiu, intentaré no perdre'm en termes així enrevesats, sinó parlar-vos d'una compositora que, gràcies a l'ERTA, al cinema de terror de sèrie B...
Ui,
és que és la bomba.
Boníssim,
sí.
Això.
Va poder mantenir la tia, la seva família, una carrera plena de dificultats i, a més, va suposar tota una revolució, autèntica revolució musical a Anglaterra. Agafeu-vos fort, que no és el que esteu acostumats a sentir.
Ai, Trias.
Som-hi. Només us dic que he començat per la peça que em sembla més amable.
Ah, amable, eh?
Sí, és la més amable.
Saps que has posat aquesta...
Sí.
Aquest trosset, i el meu cap ha vingut... No té res a veure, segurament.
Ai, Déu meu.
Perquè no recordo com és la banda sonora. Però m'ha vingut Rebecca, de Hitchcock.
És que és fosc, sí. A mi m'ha vingut com una...
És que ella és la precursora d'una música molt fosca, molt atmosfèrica, molt de terror.
Sí.
Ella va crear la música com un personatge més de terror. Que no accentuava el terror, sinó que el que generava la música sola. És pa cagar-se vivo. O sea, sí. Si tu un dia vols passar por, tu ponte la cura si te va a dar ahí una mama por.
Perdona, sí, però sí. És que, Maria, Trias, això passa molt. Tu ara veus una pel·lícula de por sense la música i a l'efecte no és el mateix, eh?
Sí.
No fa res.
Però el 1920 això no era així.
Clar.
Era molt diferent i aquesta tia és molt clau per tot això. Vinga,
perquè és pionera, per tant, pel que...
Absolutament. Vale, imaginem-nos, vale? Viatgem al passat. Imaginem-nos la Gran Bretanya de principis del segle XX, com comentàvem, i que era, efectivament, una època de grans canvis. Està molt marcada per la fi de l'era victoriana i l'entrada en una modernitat que jo li dic convulsa, perquè passen moltes coses, no? Què passa? Doncs que quan parlem de Gran Bretanya parlem d'un país que encara està molt arrelat a les seves tradicions, que ja sabeu que això continua passant, i la música no se n'escapa. Què estava per l'escena musical? Doncs grans noms, per suposat masculins, com Vaughan Williams, Britten, Walton, que eren compositors que definien el so britànic, perquè allà jo marco esto y esto es así. D'acord, ok. I enmig d'aquest escenari tradicional, molt masculí, una dona decideix que la seva música no seguirà el camí de la melodia dolça i l'harmonia tradicional. Que és com, ole tu clítoris, i perdó que lo digui així. Sí, perdoneu.
Sort, gràcies.
És que jo de veritat, jo aquí...
És que jo a mi sí que em donarà un...
Paso de la era victoriana al clítoris con una facilitat pasmosa.
Per favor, Maria, no m'ho posis complicat.
No, ja està. Va, tornem. Parlem d'una dona que trencarà amb tot aquest passat més tradicional per abraçar un futur, a més un futur molt atípic, ple de dissonàncies i estructures musicals brutalment innovadores. Però no ens perdem amb tecnicismes, vale? Us ho posarem música perquè ho enteneu. D'acord? Mira, escoltem primer això, sisplau.
Vinga, va.
Vale. Què estem sentint? Doncs aquesta és The Lark Ascending, que és una de les peces més icòniques de Vaughan Williams, que és una música d'aquesta època, però ja, ja ho veieu, no? Pugem una miqueta. Hi ha un lirisme molt pastoral, ens aboca en un paisatge britànic idealitzat.
Sona bé, això.
La tonalitat és molt tradicional, la fluidesa melòdica del violí... Bueno, ens recorda a peces clàssiques. El que entenem tots per música clàssica tradicional, no? Que és el que regnava en Anglaterra en aquell moment. I ara, escolteu, perquè ja comencem en un petit canvi. Fem un petit saltet per escoltar un fragment orquestral de Peter Grimes, de Benjamin Britten, que és una òpera més moderna. Posem-la. Posem-la. Ja comencem a veure un llenguatge diferent. No és la típica orquestra simfònica que esperem trobar-nos en una òpera. Però, en realitat, encara conserva una forma que detectem com a música de tota la vida, d'orquestra. Mira, puja, puja.
És una orquestra més raruna. No?
Però una més raruna, però pel fragment que hem escoltat al principi.
Sí, sí,
quan
sí.
Hem pujat la música, ja heu detectat que estem com molt arrelats encara a les formes tradicionals. I sí, per suposat, és més contemporani i la música és intensa i tal. Però què és el que fa Ludgens? Doncs ella diu, a la porra tot això, jo agafo textures dodecafòniques, trenco amb l'harmonia tradicional i jo em dedicaré a crear atmosferes, tensions, dissonàncies... Escoltem-ho.
Però ja veurem com que s'acaba de carregar quatre oients.
Perdoneu,
jo...
Bueno, he dit que dissonàncies, textures, he dit coses jo i no... jo no us enganyo. Jo no he enganyat a ningú.
Bueno, Cova, jo he caigut al terra.
Ho sento.
Per què no?
Demano disculpes si he contribuït negativament a la sordesa de la gent, perdoneu.
Però què dius l'efecte?
Lady Horror, te cuento, claro. Clar, 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 clar. Estem escoltant... és que em costa fins i tot el nom. Efitalamion, d'ella. I aquí ja no trobem ni paisatges bucòlics, ni melodies tradicionals. No, no, no. Trobem un teixit de dissonàncies, d'estructures serials, que ara us explicaré el que són, que busquen una expressió molt més abstracta, molt més inquietant. I això, precisament, és el que revoluciona la música de la Gran Bretanya del moment. I això que estem sentint ara forma part de la mateixa peça, aquella que t'ha fet caure al terra. O sigui, els contrastos són absolutament brutals. I no només els contrastos dins de la seva composició, és el que dèiem. Molts dels seus contemporanis encara seguien aquella línia melòdica, supertropera a la tradició, i ella no. Ella, a la porra, jo exploro un camí radicalment diferent perquè jo quiero hacer cosas. I aquest camí és el que la porta a ella a ser una de les primeres grans impulsores del serialisme al Regne Unit. Què és aquest serialisme? Doncs estem davant d'una forma de música que no busca complaure l'oient, sinó tot del contrari, generar un altre tipus de sensacions, explorar altres efectes, recorreguts emocionals molt diferents. O sigui, el compositor té una necessitat expressiva de portar l'oient a un lloc més profund, molt més complex, perquè la música... I ara ho tenim claríssim a les bandes sonores, gràcies a les bandes sonores, però no en aquell moment. La música havia de generar angoixa, por, misteri, inquietud, ansietat... Clar, i per això t'havies de carregar tot el sistema imperant. I uau! És que s'ha de tenir molta valentia per fer això.
Per entendre's, el que està fent aquesta senyora, darrerament s'està parlant molt de la pel·lícula de Demi Moore. No?
Sí.
Que té un punt de desagradable, no?
Exacte, això mateix.
La gran pregunta és, l'art pot provocar aquesta sensació de ser desagradable,
clar.
Sí, perquè l'art té la intenció de provocar sensació, sigui la que sigui.
Sort que has dit un punt de desagradable. Perquè...
No, perquè és que les emocions són un ventall molt ampli i amb moltes graduacions, i no podem quedar-nos només amb lo positiu, amb lo maco, vull dir, no podem idealitzar el món. El món és viu i el món tot sovint no és just. El món pot ser lleig i fastigós, i l'art és un reflex de la vida, així que hem de tenir tot aquest ventall també dins de la música. Però coneguem una mica a Elisabeth Ludgens, perquè també la seva vida va ser bastant atípica.
Clar, qui era, no, l'Elisabeth? Sí.
Doncs ella neix el 9 de juliol del 1906 amb una família de cognom il·lustre, que això ja et marca una tendència de pa dónde tienen que ir los tiros de tu formació. Va ser la cinquena filla d'una família en realitat poc tradicional. Per què? Perquè la seva mare era una escriptora involucrada en el moviment anomenat Teosofia. No sé si la coneixeu. Era una corrent de pensament que barrejava coses una mica rares, que per una banda estudiaven cosetes paracientífiques, però amb l'assumpció de la mentalitat religiosa, amb la qual era lo paracientífico, con la religión. I, evidentment, aquí tenim tocs pues, misterico-místics, ocultistes, una cosa bastant rara, d'acord? Una cosa bastant rara. I, per altra banda, contrasta absolutament amb el seu pare, que és Sir Edwin Ludgens, que era un arquitecte famosíssim, que, de fet, va ser un dels grans urbanistes de la Índia Britànica. Ahí es nada.
Sir, eh?
Sí, sí, sí. Sir. Yo edifico la Índia perquè jo puedo. Eh? Venga. Però què passa? Doncs que Elisabeth no vol construir edificis, no vol construir pensaments filosòfics, no, vol construir música, i no qualsevol música. Lògicament, a la família això de la música no li fa cap gràcia. I tot i que ella des dels 9 anyets té claríssim que vol ser compositora, no és fins als 16 que no comença a estudiar música formalment. I haurà d'esperar fins als 24, alerta, 24, per iniciar la seva formació artística professional a la Royal College of Music de Londres. I allà ja pot estudiar definitivament viola i composició. Però què succeeix? Que ella té uns interessos molt raros. No molt raros, molt innovadors, molt frescos, diferents, disruptius, però el conservadorisme de les institucions xocava absolutament amb totes aquestes inquietuds. Així que mentre la resta d'Europa ja feia anys que sonaven les dissonàncies i s'estava fent un altre tipus de música, evidentment a Gran Bretanya això era... Però, tia, què haces? Esto no se entienden. Però, per sort, Ludgens no estava disposada a conformar-se. Bé, doncs, ella no es conforma i comença a explorar aquest serialisme, aquesta música atonal, que entenguem-nos molt ràpidament. Si parlem de música atonal, és la que tots coneixem, la que sona maca i la que fa ximpom. Introducció, nus, desenllaç. Ximpom. La música atonal no té un centre. Totes les notes tenen el mateix pes, amb la qual genera una intriga i una inquietud tremenda. No hi ha introducció, nus, desenllaç. Estem anant cap a una altra banda, però cap a un llenguatge molt més disruptiu, que ens remena d'una altra manera, que ens sacseja per dins.
I inquietud, Maria, perquè no saps què passarà.
Efectivament, però això és el que estem buscant. Una inquietud, una incertesa, un llenguatge que ens convidi a explorar.
Ni molt menys entenc té tornades, no?
Com?
Dic, ni molt menys té tornada.
No, ni anada ni tornada, no. El serialisme no deixa de ser un sistema, una metodologia per no repetir aquestes notes i per fer-ho molt més interessant. I és això amb el que Elisabeth es basa en les seves composicions. Evidentment, ella allà, el públic britànic, no estava preparat en absolut per aquella música. La rebutjaven per ser que si massa estrangera, que si massa difícil, que si massa radical, que si massa composta per una dona, que això també va passar. I la seva vida va estar absolutament plena de daltabaixos. Perquè, a més, ella va ser el cap de família, la cap de família, perquè el seu marit, que també era artista, mai va trobar una feina fixa a la vida. Però, i aquí entra el girito, divertit, treballava com a productor a la BBC. Ah. I aquí és on Elisabeth diu, vale, mira, escolta'm, no aprecien el meu talent als crítics musicals, però saps què? Jo he de tirar una família de 4 fills endavant i un marit mig inútil. Saps què? Pues me voy a la BBC y me voy a hacer pelis de terror, que esto va a encajar estupendamente. I ella, mira, no li tenia un gran apreci a allò que feia, ni tan sols li donava a ella el valor musical que tenien. Però, clar, va fer unes bandes sonores desgarrifant-se.
Xungo, això, eh?
És una passada.
El clink.
Sí, el...
És una passada. És una... I és que a mi, una de les paradoxes...
No, això ja et diu, Trias, que aquí, com a poc, caus al terra.
És una paradoxa, però que m'encanta. Vull dir, una compositora que marca la música britànica del segle XX és coneguda per composar pel·lícules de terror de baix pressupost. I va i canvia la història de la música. O sigui, em sembla tan brutal... Lady Horror, senyores i senyors, Elizabeth Ludgens, sisplau, busqueu-la, empapeu-vos d'aquesta cosa tan increïble, tan diferent, tan disruptiva i tan guai. I tan guai. Crec que no tinc res més a dir, que mola a mil. Amo a Lady Horror.
Jo m'he estat recuperada després d'aquest espai de cuidar la Maria Moroncova, perquè, clar, és que, clar, li demanaven Trias que ens parlés de Lady Horror...
Bueno.
I ho ha fet en pocs minuts i ha tremolat tot. O sigui,
escolta, imagina't... tu volies que relacionés la música clàssica amb el cinema. I jo he pensat, pues ahí lo lleves.
Comencem bé.
Jo anava cap a una altra banda.
Ho sé, però crec que és un nom poc conegut en la història de la música.
Suposat,
i
Maria.
Té una rellevància brutal. Que, per cert, parlem d'Anglaterra, que no estem parlant de...
No, però...
És que parlem de la història de la música en majúscules.
I dóna sentit, Maria, abans el Trias ho deia, Rebecca, de Hitchcock, tota la música que acompanya a la cinematografia de Hitchcock. Estem parlant de Psicosi, també.
És
part essencial
del
cinema.
I de com una música... Ja et dic, de pel·lis de sèrie B... Traspassa fronteres i deixa un llegat immens.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.